la plaça vol traslladar cada dia l'actualitat del Baix Camp amb un programa diari de dilluns a divendres de 7:45 del vespre a 8:45, on repassarem el dia a dia de la comarca i els seus municipis.
Comencem el tram informatiu de la plaça en aquest divendres, dia 22 d'octubre. Us l'expliquem al Jonay González i l'Eric Rosiquer, tot plegat amb la direcció de Quim Espinosa. Comencem.
Obrim el tram informatiu d'aquest dijous, divendres 22 d'octubre, explicant que el secretari general d'Infraestructura, Sergio Vázquez, aposta perquè Vilaseca aculli la futura estació intermodal del corredor mediterrani, la que inicialment s'havia previst al sud de l'aeroport de Reus a tocar de la T11.
L'alt càrrec del Ministeri de Transports ha pronunciat la conferència de cloenda de les jornades Gresol que s'han fet al port de Tarragona i que han aplegat uns 200 representants del teixit socioeconòmic del territori.
Vázquez ha afirmat que vol consensuar la proposta amb la Generalitat i els alcaldes del Camp de Tarragona. Remarca, però, que un estudi encarregat per Adif constata que l'opció de Vilaseca seria molt més eficient i funcional.
Un efecto de funcionalidad ferroviaria más positivo en la intermodalidad, también con los proyectos que tienen ferroviarios la Generalitat de Catalunya, y digamos que es una cuestión que optimiza su intermodalidad en su conjunto. Pero de todas formas, lo que hemos dicho es que es una propuesta que nosotros creemos que es positiva, que yo creo que también la Generalitat la asume con buen grado, pero...
El secretari general d'Infraestructures ha dit que no volen que l'estació intermodal es demori gaire més, però no hi ha volgut posar terminis. També ha explicat que es manté la idea que l'alta velocitat arribi a aquesta estació i que amb el govern català s'han plantejat l'objectiu que també estigui connectada amb el tren tramvia del Camp de Tarragona.
I també parlarem del govern català perquè preveu aprovar dimarts vinent el nou decret que regularà la instal·lació de centrals eòliques i fotovoltaiques. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ho han anunciat durant la conferència Compromís 2030, Horitzó 2050, en què han exposat els plans per assolir la descarbonització del país en menys de 3 dècades.
El nou decret substitutural que es va aprovar fa 2 anys i que genera molta oposició del territori i d'entitats ecologistes per la llau de projectes que s'han presentat, la majoria sense informar prèviament els municipis afectats.
Precisament aquest és un dels aspectes que es vol corregir. La nova normativa obligarà els promotors a informar prèviament els municipis i comptar amb l'acord d'almenys la meitat dels propietaris dels terrenys afectats. A més, s'haurà de garantir a la població una participació del 20% en el projecte.
La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha afirmat que es vol acabar amb la bombolla especulativa de les renovables i amb un model basat en el domini de les grans empreses.
El primer, perquè punxem la bombolla especulativa dels projectes al territori. Segon, perquè iniciem un diàleg de veritat sobre les energies renovables al territori, al nostre país. Ho és també perquè afavorim els projectes participats.
El govern català també s'ha compromès a crear mitjany una xarxa d'oficines comarcals per donar suport als ajuntaments davant la llau de projectes de plantes eòliques i solars. Jordà ha dit, però, que el país no es pot permetre el luxe de renunciar a les renovables i que ja va tard. De fet, l'objectiu de l'executiu català és multiplicar per 3 la producció d'energia neta en els 10 anys vinents.
Des del territori, l'anunci del govern català s'ha rebut amb escepticisme en comarques com la Conca, el Baix Camp o la Terra Alta, on es concentren molts projectes de parcs eòlics i solars. Creuen que el nou decret no suposarà cap canvi substancial.
Així, per exemple, les entitats de la Terra Alta i el Priorat, que formen part de la xarxa per una transició energètica justa, consideren que Acció Climàtica ha fet una modificació de mínims i sense tenir-los en compte. La seva portaveu, Núria Altés, ha advertit que si no hi ha una moratòria de llicències, tots els projectes tramitats en el decret anterior poden tirar endavant.
Queda molt en l'aire què passarà en los projectes que tenim sobre la taula. Nosaltres, en el cas de la Terra Alta, per exemple, que en són molts, que ja han passat la ponència ambiental, i segons este nou decret, per lo menys en el que sabem fins al moment, continuaran endavant.
En uns termes similars s'ha expressat Oriol Puntí, portaveu de la plataforma Riu Siurana. Puntí ha assenyalat que el decret tampoc frena la concentració de centrals de renovables en zones determinades del país, ja que el pla territorial que definirà com ha de ser la contribució energètica per comarques encara tardarà a estar llest.
I, per tant, ni que això fos molt bo, no servirà de res, perquè si hi ha 5.000 megawatts per les grans empreses, elles ja tenen cobert el cupo del resto. És a dir, que o hi ha suspensió de llicència, però nosaltres no diem moratòria perquè això s'escandalitza, o tot és paper mullat.
Les entitats que formen part de la xarxa per una energètica justa diuen que el nou decret no deixa clara la participació dels ajuntaments en el finançament i la inversió dels projectes, ni quin ha de ser el consens mínim d'afectats per fer-ne la instal·lació.
Canviem de tema i és que la CGT es presentarà com a acusació en el cas del treballador mort a la planta de compostatge de Voltarell. El sindicat vol aclarir si es va incomplir la normativa de seguretat laboral.
Els fets van passar el 7 d'octubre, quan un empleat de 59 anys va morir atropellat per una màquina a l'interior de la nau. El jutjat d'instrucció número 3 de Reus s'encarrega del cas. La CGT, assessoradora dels serveis jurídics col·lectiu Ronda, té pendent decidir si es personarà com a acusació particular o popular.
I els Mossos d'Esquadra calculen que una empresa de les Borges del Camp hauria distribuït entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi anuals amb distintius de garantia falsos.
Ara fa uns dies, les denominacions d'origen Montsant i Terra Alta i la qualificada Priorat van denunciar que l'empresa estaria cometent un delicte de frau al consumidor i de publicitat enganyosa. Ens informa en David Fernández des de la nova ràdio de Reus.
Els Mossos van escorcollar la seu de l'empresa Reserva de la Tierra a les Borges del Camp els passats 8 i 11 d'octubre per ordre del jutjat d'instrucció número 3 de Reus. Les denominacions d'origen Terra Alta, Montsant i Priorat van interposar una denúncia perquè sospitaven que l'empresa comercialitzava sense control i sense complir els requisits establerts, a més de falsejar presumptament els distintius de garantia simulant que eren de la seva SDO. Per aquest motiu, s'investiga l'empresa per suposats delictes contra la propietat industrial, frau als consumidors, publicitat enganyosa i falsedat documental. Segons els Mossos, l'embotelladora de vins hauria imprès distintius de garantia que imitaven els originals i les mateixes numeracions que els que presumptament envasaven legalment. La policia ha intervingut fins a 750.000 ampolles de vi amb les garanties falsificades, així com 3,2 milions de distintius. Davant aquesta situació, els Mossos han ordenat aturar la distribució i venda a 4 cadenes de supermercats i també immobilitzar diversos palets. Es calcula que des de 2017, Reserva de la Tierra podria haver comercialitzat entre 8 i 10 milions d'ampolles fraudulentes a l'any.
La plataforma contra la nova carretera de la Selva al Musté manté la lluita contra el projecte.
El col·lectiu ha informat a la ciutadania sobre els passos que se seguiran a partir d'ara després de la finalització d'obres de la T32-31. Ens ho explica l'Antonio Mellador des de Ràdio La Selva.
La plataforma contra la carretera de la Selva al Musté ha escollit l'Auditori de Santa Llúcia per informar la ciutadania, després de mesos de silenci, sobre els passos que seguiran a partir d'ara després de la finalització de les obres de la T32-31. En l'acte hi han participat Laia Muntes com a portaveu de la plataforma, així com l'ambientòleg i consultor de dret ambiental Joan Pons, el president de JAPEC, Xavi Jiménez, i Anton Crusells en representació del sindicat Unió de Pagesos. Entre les intervencions dels ponents, Joan Pons ha reiterat que es mantindrà la lluita contra el projecte. Pons ha explicat que actualment la plataforma resta a l'espera de la resolució d'un recurs contenciós administratiu amb mesures cautelars que s'espera poder desencallar el pròxim 2023 i que es vol portar fins al final. Per la seva banda, el president del JAPEC ha complementat les paraules de l'ambientòleg, posant en dubte que s'hagi tingut en compte el medi ambient en el projecte, justificant-ho en el fet, ha explicat, que ni la Generalitat aposta per tenir un departament de medi ambient amb cara i ulls.
I a Reus han començat les obres del Parc del Lliscament, a la zona oest de la ciutat. Les obres costaran més de 900.000 euros i s'han adjudicat a l'empresa Servidel, que disposa de 10 mesos per acabar-les.
L'alcalde i els regidors d'Urbanisme i Esports han visitat avui l'espai on tot just han començat els treballs. El nou parc incorporarà un skatepark de 1.000 metres quadrats que s'ha dissenyat buscant la seva integració paisatgística. També hi haurà pistes de petanca i aparells per fer exercici físic. El projecte també inclou l'adequació de tota la zona verda de l'entorn i la creació de noves zones d'estada entre el barranc dels Capellans i el carrer de Ginesta. El parc tindrà una superfície total de 13.000 metres quadrats i per regar-lo es recuperarà l'aigua d'una mina existent a la zona.
I acabem aquest informatiu parlant de les més de 9.000 consultes ateses aquest estiu a les oficines de turisme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
L'ocupació mitjana als establiments d'allotjament del municipi va ser del 80%. Des de Ràdio Hospitalet, ens explica Liri Rodríguez.
Durant l'estiu passat, els 4 punts d'atenció turística del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va atendre més de 9.000 consultes. Aquestes xifres representen un increment del 60% respecte al 2020. Pel que fa a l'ocupació dels allotjaments, el balanç general es resumeix en un increment del percentatge d'ocupació respecte al 2020, amb una mitjana del 80% en hotels i càmpings. Maria José Gómez és la regidora de Turisme.
Nosaltres, des del Departament de Turisme, quan s'acaba la temporada, el que fem són unes enquestes als establiments d'allotjament turístic, sí, que són bàsicament els hotels, càmpings, cases rurals, i els hi preguntem directament com els hi ha anat la temporada a nivell de percentatges d'ocupació. Llavors, amb aquestes dades nosaltres elaborem unes mitges.
Per tot plegat, la valoració de la temporada d'estiu és positiva. Durant la temporada estival, igual que l'any passat, l'Ajuntament va establir mesures de control d'aforament a les platges. De l'anàlisi de les dades s'observa un increment a les platges de la Punta del Riu i de l'Arenal. Igualment, s'ha observat una disminució d'usuaris a la platja del Tor, principalment per les mesures de control d'aforament als aparcaments implantades durant l'estiu, que va ser degut per regular els accessos i la massificació a la zona de la cova del Llop Marí.
I fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 22 d'octubre.
La plaça és una producció de Baix Camp Ràdio i de la xarxa de comunicació local.